Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Montse Escriba, del CAP de Mora.
Bé, bon dia. Com heu sentit a la sintonia, un mes més estem aquí a Ràdio Falset per tal d'apropar-vos un programa que s'anomena Fem Salut i, com sempre, intentem parlar una mica de les coses que es poden interessar en el món de la salut. I avui ho fem amb una companya meva, una companya de professió, la Montse Escrivà. Ella és infermera al CAP de Mora i amb ella volem parlar d'un tema que creiem de prou interès i que la majoria de gent que pren tractaments de forma habitual pues, haurien de tenir en compte. Es tracta d'una cosa, d'una paraula que nosaltres diem adherència, que no és més que ajudar a la gent a que aquells tractaments pautats pel metge els duguin a terme. És a dir, no es deixin cap medicament, facin la dosi corresponent, etc etc. I per parlar del tema, com hem dit, tenim a la Montse Escrivà i ho farem pues, tot seguit. Montse, per començar, bon dia.
Bon dia.
A la Montse l'hem convidat, entre altres coses, perquè ella va fer un estudi referent al tema de l'adherència dels medicaments. I per començar i per situar una mica el programa, ens agradaria que ens expliquessis una mica a què es va referir aquest estudi, què vas fer en aquest estudi quines conclusions va poder treure del mateix.
Vale, gràcies, Armand, bon dia. Doncs mira, jo vaig fer un estudi que va ser una recerca bibliogràfica amb el que vaig buscar una evidència de que me digués que hi havia una falta d'adherència a la medicació. Jo vaig veure quan vaig començar a treballar d'infermera de que faltava una mica de complir correctament el tractament que el metge prescrivia. Llavors vaig voler fer aquesta recerca bibliogràfica per a que a mi m'evidenciés aquesta falta d'adherència. Llavors, primer que res, m'agradaria dir que l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix l'adherència com el compliment correcte del tractament. Què vol dir el compliment correcte? Que el compliment correcte del tractament és fer-lo segons ha prescrit el metge, prenent la dosi que el metge diu, a l'horari que ell diu i el temps correcte. Si un tractament s'ha de fer durant 3 mesos, s'ha de fer durant 3 mesos. Uh-huh. I si, per exemple, ens prescriu un antibiòtic que són 10 dies, doncs s'ha de prendre durant aquells 10 dies.
Una mica, en aquest estudi, tu et vas dedicar a buscar altres estudis on expliquessin quin grau d'adherència hi havia, no?
Sí.
Una mica.
Sí. Llavors, doncs, de tots aquests estudis, el resultat que tenien és que realment hi ha molt poca adherència al tractament. Per exemple, el 40% de les persones que tenen un tractament prescrit no el compleixen. D'aquestes 40 persones...
40% de persones?
D'aquestes 40%...
És a dir, gairebé la meitat.
Molt bé. Si és un tractament d'una malaltia aguda, doncs és un 20% de persones el que no el compleix. Però si ens hi fixem amb les malalties cròniques...
Que són les que més...
Que són més
habituals.
Doncs s'arriba fins a un 52%. Clar, o sigui, més de la meitat de la població no compleix amb el seu tractament.
Realment, jo ara estic pensant en la nostra feina del dia a dia i sí que de vegades fas esment al tema de l'adherència i fas el comentari, però potser no li donem la importància que cal, no? I moltes vegades el problema d'un mal control pues, d'una atenció o d'un sucre o d'alguna cosa d'aquest estil, tot sovint pues, pot veure's influenciat molt segurament pues, pel tema de que aquella persona no s'ha pres el tractament de forma correcta i possiblement nosaltres, els que treballem amb això, pues, potser no li donem, som els primers a no donar-li la importància que hauria, no?
Sí, evidentment. Mira, un dels estudis, per exemple, que vaig trobar i que em va impactar una mica, sí que és veritat que és als Estats Units, no és aquí, però evidenciava que 125.000 morts a l'any són causats per l'incompliment del tractament i que fins a un 69% dels ingressos hospitalaris són per culpa d'una mala adherència al tractament.
Llavors, és a dir, té una rellevància en números a la mà, diguéssim, amb tota la cautela que estigui que mirar des d'un estudi fet als Estats Units a un estudi fet aquí, però evidentment té una importància, pues, una importància real pues, que s'ha pogut demostrar fins i tot amb dades concretes.
si t'hi fixes, i tu que ets infermer igual que jo, tindràs segurament alguna anècdota d'algun domicili que hem anat alguna vegada i has obert algun calaix o algun armari, o has vist moltes bosses amb molts fàrmacs o fàrmacs caducats o duplicitats o alguna anècdota així. Si la gent realment s'hi fixa i obre armaris de casa, veurà que tenen moltíssims medicaments que en aquell moment no els necessiten.
Amb aquesta qüestió pot ser, i no, encara t'ho entraré més a fons, però potser el tema de la recepta electrònica, que els medicaments van venint més progressivament al domicili, potser ha ajudat una mica. Després ho comentarem en tot cas, si, quina és la teva visió de la qüestió. Però sí que és veritat, i recordo perfectament un cop que vaig anar a un domicili, com dius tu, ens hi hem trobat més d'un cop, d'obrir un armari i caure't un munt de caixes de medicament, que dius, i què fan tants medicaments aquí, no? Quan realment comptes que aquell medicament se l'havien tingut que prendre per fer un seguiment d'un tractament concret. Si et sembla, podem destacar per què és important aquesta adherència. Ja hem dit una mica que els números canten, que són una mica el que ens indica que realment és un problema important, però què destacaríem de la importància de l'adherència? Què ens pot ajudar? Què ens pot aportar?
Jo, el que sobretot està demostrat és que hi ha una relació directa entre complir el tractament, que hi hagi una bona eficàcia del tractament i, sobretot, l'evolució d'aquella malaltia. O sigui, complir el tractament millora la malaltia i evoluciona millor el pacient. Per això que és molt important, doncs que el pacient estigui molt conscienciat de que ha de fer bé el tractament que li prescriu el seu metge. Com a conseqüències, per exemple, que té la falta d'adherència al tractament i que moltes vegades no es té en compte o no es coneix, és l'empitjorament de la qualitat de vida de la persona.
Ahir, per exemple, per parlar d'una malaltia concreta, pues, per donar exemples concrets, una malaltia de la qual vam parlar fa un parell de programes tot just, que és de la insuficiència cardíaca, pues, bueno, destacàvem que moltes vegades un motiu de descompensació i fins i tot un motiu d'ingrés hospitalari gairebé immediat, perquè en pocs dies això es pot desencadenar, és que, per exemple, no prengui el famós Seguril, per dir un medicament que els que ens estiguin sentint pues, puguin haver sentit o haver anomenat o haver vist en alguna casa, no? Pues deixar-se el Seguril uns quants dies pues, pot implicar pues, que hi hagi un acúmul de líquid i allò pues, acabi descompensant i provocant un ingrés hospitalari. Pues, és una cosa que ens hi podem trobar familiars i pacients i professionals de la salut de manera més o menys habitual.
Després parlarem de quines són les patologies amb més risc de desequilibri, però és veritat que, per exemple, la insuficiència cardíaca se desequilibra molt ràpid, o com pot ser, per exemple, la hipertensió, que és una de les malalties cròniques més habituals i que pateix un 50% de la població de més joves de 60 anys. Llavors, l'empitjorament de la qualitat de vida, evidentment, si deixes de fer un tractament o el fas malament, aquesta qualitat de vida se'n repercuteix i moltes vegades se'n donen efectes secundaris. També, sobretot, no prendre el medicament bé impedeix el control de la malaltia.
I hi ha una altra cosa que passa, que potser acabarà sortint, però sí que és veritat que molta gent, quan els hi arriba el medicament, sobretot si és nou, i arriba a casa, se fiquen a llegir el prospecte. I quan acaben de llegir el prospecte, moltes vegades diuen, això no va per mi. Evidentment, cal destacar que si un professional, qui sigui, ha decidit que aquell medicament és l'adequat, pues, segurament serà perquè el benefici i risc que pot comportar pues, guanya el benefici enfront del risc, perquè evidentment els medicaments, no hi ha cap medicament segurament innocu, però sí que és veritat que malgrat que hi hagin uns efectes secundaris, pues, moltes vegades si ens posem a llegir tots plegats aquell pamflet, tot el reguitzell de problemes que poden comportar, pues, moltes vegades la persona ja s'ho repensa i diu, potser no cal
prendre-ho. I deixen el tractament.
I és un motiu que pot ser que impliqui pues, no fer el tractament de forma correcta.
És molt important en aquestes situacions parlar amb el metge. Després parlarem de la relació entre el pacient i el metge i l'infermer, però és molt important comunicar-ho si hi ha algun dubte o alguna por o qualsevol tipus de problema.
Clar, jo sempre dic en la consulta del dia a dia, perquè a vegades me venen preguntant, clar, jo els hi dic, moltes vegades són coses casuals. Un ha tingut, per dir una cosa, una diarrea, doncs ja ha coincidit amb el temps en el moment que s'està prenent un medicament. X, no? I a lo millor no és conseqüència. Jo sempre dic en la meva feina, perquè moltes vegades tu estaràs d'acord amb mi que dos i dos no fan quatre en les nostres tasques del dia a dia, molt sovint, que no podem saber-ho tot i no podem garantir que és un coneixement absolut ni en això ni en moltes coses a la vida. Però sí que és veritat que moltes vegades un dona culpa en una cosa de manera directa quan segurament ha sigut una casualitat, no? Però si el que té més a prop és el medicament que ha començat a tractar o ha començat a prendre, doncs és el que és més fàcil que es deixi.
Per exemple, una de les conseqüències de la falta d'adherència seria, per exemple, una situació molt habitual en la gent jove, és que el metge recepta un antibiòtic que s'ha de prendre durant 10 dies i als 4-5 dies estem bé, ja no tenim símptomes i deixem aquell antibiòtic. Una de les conseqüències és que fem resistència en alguns bacteris o en alguns símptomes.
I de vegades passa a l'inrevés. Un se pren antibiòtic sense que ho hagi
també,
parlat
sense
amb,
que estigui
amb, el, prescrit. Amb el metge, que no estigui prescrit, i possiblement sigui una infecció de tipus víric, i això implicarà pues, que a vegades, quan ho necessitem, pues, les resistències pues, puguin donar-se pues, de manera més fàcil pel fet de que t'has tractat amb una cosa que en el seu moment no tocava. No?
Molt bé. Això són evidències clares de que no hi ha una bona adherència al tractament.
Si et sembla, anem a buscar els perquès d'aquesta mala adherència. Segurament a tots ens ve a la imatge aquella persona gran que pren 5 o 6 tractaments o més, que s'ha de recordar de tots els medicaments, de com els pren, de quan els ha de prendre, de com els ha de prendre, amb noms una mica estranys, tot s'ha de dir. Suposo que si veiem aquesta persona pues, podem fer-nos càrrec de que realment pot ser fàcil que passi tot plegat.
Mira, hi ha un article que he trobat que m'agrada perquè diu que s'han observat més de 100 factors relacionats amb l'incompliment. 100 factors són moltíssims. Cada situació és un món, no? I cada persona té el seu motiu. Però jo els he diferenciat sobretot amb motius conscients i motius voluntaris de la persona, com poden ser, per exemple, pues, que desconfien de l'efectivitat d'aquell tractament o tenen por als efectes secundaris, o molta gent diu, és que ja prenc molts medicaments, no em vull prendre més, i deixen algun que probablement aquell medicament potser és molt necessari, o tots ho són i no cal perquè deixen un. Llavors, els altres motius també són els motius inconscients o involuntaris, que moltes vegades són aquestes persones grans que el deixen per oblit o per desconeixença o perquè no coneixen bé la posologia en què s'han marcat aquests medicaments, aquest tractament. Per exemple, si ens prescriuen prendre un tractament 3 cops al dia durant 10 dies, a vegades ho malentenem i el prenem pues, una o dues vegades al dia sol. I llavors estem fent malament aquell tractament.
Aquí sí que aquest punt seria molt destacat i seria molt important que tinguéssim en compte, sobretot els que estem al dia a dia a les consultes, pues, d'explicar-los molt bé, d'escriure molt bé, d'informar molt bé i de tallar molt bé i que donar-los peu a que davant de qualsevol dubte ens puguin trobar. I en això penso que tenim la gran sort de que els professionals que treballem en el món rural tenim molta proximitat amb els nostres pacients i ells saben que ens tenen molt a l'abast. I això penso que, si bé l'adherència pot ser igual de problemàtica en molts llocs, jo penso que en el món rural, com a mínim, tenim l'avantatge de que són més accessibles i que, per tant, en qualsevol moment pues, és més fàcil que es posin en contacte amb nosaltres i que els hi puguem aclarir alguns dubtes. No sé si això en algun estudi potser ho has vist o no, però penso que és un punt que segurament té la seva importància. De totes maneres, parlant de les persones de més risc, el que hem dit, segurament la gent gran i la gent que viu sola o que no té un suport familiar, social, suposo que tenen més risc.
La persona amb més risc és aquell pacient polimedicat. El pacient polimedicat, el que és la polimedicació, és aquella persona que pren més de 4 fàrmacs i de manera continuada. La majoria de vegades són gent gran que tenen moltes malalties cròniques i que prenen pues, això, 4 o 5 o 6 i fins i tot hi ha gent que pren 10 fàrmacs en un dia o més.
Sí, perquè com veus les receptes electròniques realment
sí, tenen 3 fulls.
Comença a treure fulls i veus que han tota una colla de medicaments i realment pues, fins i tot per una persona jove doncs pot ser complicat en recordar-se'n de tot allò que indiquen aquells fulls.
Sobretot les patologies que tenen risc de desequilibri, ara parlem una mica sobre les mesures a prendre i les pautes a seguir per a millorar això. Les patologies que tenen més risc de desequilibri són patologies que pateix la gent gran, que són patologies cròniques i que, com poden ser, per exemple, la hipertensió, com hem dit abans, o una diabetis, són malalties que requereixen un tractament de per vida i que requereixen fer un tractament molt, molt correcte i continuat.
Per altra banda, no sé si també pot haver, mirant-ho des d'un altre cantó, potser el factor positiu és que un ho pot incloure com un hàbit, depèn de què, de dir, m'aixeco i prenc la pastilla. Clar, si n'hi ha moltes ja potser ja no és tan fàcil aquest hàbit, no? Però si tens l'hàbit de dir, pues, quan m'aixeco me prenc aquestes dues pastilles, dos comprimits o, i me poso la insulina, pues, diguéssim, ja ho tens interioritzat una mica, no? I és més difícil potser oblidar-se també, per altra banda.
Això és una de les pautes a seguir, sobretot, una mesura a prendre. Com a mesures n'hi ha 4 o 5 que són bàsiques i que jo diria que són molt importants. Primer de tot, seria tindre una única llista de medicació i que estigui actualitzada. En aquella llista de medicació han d'estar tots els medicaments tan crònics.
Avui veia precisament a la consulta, m'ha cridat l'atenció, doncs una persona, per cert, era una cuidadora, o sigui, no era la persona en qüestió la que venia, que tenia les tres últimes receptes electròniques. Primera, li dic, val més que l'eliminis per un motiu. Primera, que només val l'última. Recordem que si els metges us fa la recepta electrònica i aneu a la farmàcia, només podeu recollir els medicaments si teniu l'última recepta actualitzada. Segona, pot donar lloc amb això, de que si el tractament per motiu X s'hagi pogut alterar o s'hagi pogut canviar d'alguna manera o altra, pues si tenim diverses receptes d'aquestes, pues si mirem una o si mirem l'altra, pues podem fer-nos un garbuix, no? Una mica. I per aquest motiu, pues, és una cosa que cal tenir en compte. Per tant, el que és, dius tu, Montse, és tenir una llista única i actualitzada, és a dir, l'última de l'últim de l'últim, i tindreu molt clar, no? I amb això, segurament, els familiars o pacients, sobretot si és gent gran que estiguin a la vora, pues, és el que han de tindre molt clar i deixar-ho, sobretot, en un lloc visible, suposo.
Jo també vull remarcar aquí que no únicament és la recepta electrònica, que últimament ens facilita molt, sinó que moltes vegades anem a algun metge especialista o en algun metge privat o prenem algun altre medicament per la nostra propi peu i no estan reflexats en aquesta recepta electrònica. Per exemple, algun xarop o alguns medicaments d'herbes o algunes vitamines i que a vegades poden interferir en algun tractament que ens ha prescrit el metge que està en la recepta electrònica.
Perquè això seria una altra cosa a parlar, no? Les interferències entre diferents medicaments o a vegades amb tractaments que sense ser el que entenem com a medicament, pues que pugui ser com tu has dit, algunes coses d'herbes o vitamines o d'altres coses que puguin incidir. Per exemple, se m'acut el síndrome famós, que segurament molts de vosaltres coneixeu per algú o altre, pues, per exemple, si un se pren molta vitamina K, que pot estar en diferents aliments que prenem, sobretot frescos del dia, pues, si mengem més de l'habitual, o sigui, canviem els hàbits, per dir d'alguna manera, es pot alterar, per exemple.
Clar, després desconeixem per què s'ha alterat tot el tema del sintron i per què passen moltes coses, es desconeixem, perquè no tenim en compte que s'està prenent, per exemple, una vitamina K fora de lo que hi ha prescrit. Bueno, doncs volia incidir sobretot en que hi hagi una única llista de tot el que una persona pren que es pugui considerar com a fàrmac. En aquesta llista el que sobretot ha de constar és la dosi que hem de prendre, la quantitat, quan s'ha de prendre, perquè molta gent no sap si al matí, al migdia, a la nit, amb les menjades, després de les menjades.
És molt típica la pregunta de dir, això m'ho prenc menjant. Me'n recordo un dia que van vindre els farmacèutics al Cap de Flix a fer-me una xerrada i ens van dir que la gran majoria de medicació, tret dels típics antiinflamatoris i cortison i corticoids, és a dir, els medicaments que porten cortison, la gran majoria, lo ideal seria que es prengués fora de menjades. per facilitar l'absorció del propi medicament. El que és cert és que juntar-ho amb un fet real com pot ser una menjada doncs pot facilitar que aquella persona es prengui el tractament, i per això moltes vegades se diu prengui-ho junt amb l'esmorzar o prengui-ho junt amb el dinar o prengui-ho junt amb el sopar, sobretot per facilitar això, el que no hi hagin oblits o que no hi hagin, que la persona no es deixi de prendre aquell tractament.
Jo moltes vegades el que dic, que una de les altres pautes a seguir és això, agafar un hàbit, prendre, relacionar una activitat de la vida diària amb prendre el medicament. El que moltes vegades dic és quan se para la taula, per exemple. Quan un està parant la taula, que és 20 minuts abans del tractament, de menjar, 20 minuts abans prendrem el tractament. Llavors, així ens en recordarem, agafarem l'hàbit de quan parem la taula o estem preparant el menjar, prendremos la medicació.
I això ens facilitarà que l'estómac serà buit i, per tant, aprofitarem una mica més el principi actiu, o sigui, el medicament propi que porta aquell comprimit que estem prenent, o aquell o aquells comprimits que estem prenent.
Una causa també de la mala adherència és aquella gent que porta una vida una mica més desordenada, no? Estrès, gent jove, que no tenen un hàbit o una rutina a la vida. Llavors, normalment aquesta gent disposa de mòbils, alarmes, i també és una recomanació que va molt bé ficar-te una alarma al mòbil cada vegada que t'hagis de prendre una medicació. Llavors, una altra mesura a seguir és com ordenar tots aquests medicaments que tenim a casa. N'hi ha moltes maneres d'ordenar-ho. Se pot ordenar, per exemple, amb caixes o amb bosses, amb la que hi hagi el medicament que hem de prendre al matí, a la migdia o tarda i a la
tenim
nit.
Tenim els famosos caixes aquestes que venen a la farmàcia o a molts llocs, que porten la seva medicació de cada moment del dia, no?
Això és el més recomanat. És el que jo recomano sobretot, és fer servir, i el que evidencien tots els estudis és que el millor per a una bona adherència al tractament és usar el que es diu el SPD, el Sistema Personal de Dosificació, que és això, el típic pastillero que el podem comprar a qualsevol farmàcia i que pots ficar tots els comprimits que t'has de prendre durant tota la setmana, de dilluns a diumenge i matí, tarda i nit. Llavors això és el que garanteix una bona adherència al tractament.
I això, pues, fins i tot una persona que no visqui sota el mateix sostre s'ho pot endur, t'ho pot preparar, ho pot deixar, i aquella persona, encara que tingui que anar de tant en tant a veure si realment se pren el tractament o no, la persona que tingui el seu càrrec, però evidentment, pues, li prepara i ja és una cosa que té per davant.
Habitualment el cuidador principal és el que prepara este sistema personal.
L'única cosa que això no ens permetria, per exemple, és el tema, evidentment, dels tractaments punxats, com per exemple la insulina. Això, per exemple, no ens
la insulina s'ha de tindre en compte i s'ha de preparar a part. El que fan moltes farmàcies avui en dia també és preparar-te allí el sistema personal de dosificació. El pots comprar directament ja preparat a la farmàcia.
Hi ha el que s'anomena unidosi, podríem dir això?
Bueno, és com un blister enorme on està tots els tractaments de tota la setmana. I tu vas a la farmàcia a buscar-lo cada setmana.
La veritat és que no ho he vist encara a ningú, no sé, suposo que és qüestió de parlar-ho amb el farmacèutic. Pues també suposo que depenent de la situació de la persona, depenent de si viu o no viu sola, depenent de si té suport o no té suport, depenent del tipus de tractaments que prenguin, de la importància dels tractaments, suposo que és una cosa que els professionals propis que tenim el dia a dia a la persona, pues, podem adreçar-nos a un altre professional, que és el farmacèutic, per tal d'intentar disminuir el risc d'aquella persona, pues, perdi adherència en el tractament.
El CatSalut té programat en un futur, encara no està establert, que des d'atenció primària poguéssim escollir uns quants pacients per a que de la farmàcia se'ls hi prepari això, el sistema personal de dosificació. El que passa és que encara no està en marxa.
Crec que també, en referència al tema, hi havia algun tipus d'estudi que ara no recordo, però darrerament també s'està indagant amb aquest tipus de qüestions com són l'adherència medicamentosa, que seria un estudi compartit entre els professionals que atenem a la gent el dia a dia a les nostres consultes i el farmacèutic, que també és l'encarregat de no només donar, sinó també compartir amb nosaltres la feina de garantir aquesta adherència al medicament.
Una altra de les coses que m'agradaria comentar és que és important que no tinguéssim en compte els colors de la caixa, dels medicaments, el nom, perquè moltes vegades a la farmàcia canvien de marca, canvien de caixa o
això,
de color.
Això me'n recordo, ara potser ja està tot més... la gent se n'ha adonat més, però me'n recordo que quan van començar amb els medicaments que nosaltres anomenem genèrics, que hi va haver la seva disputa, sobretot en si eren tan bons com els altres, si sí o si no, d'entrada hauríem de pensar que està garantit que tenen la mateixa eficàcia, tot i que en algun cas pues, hi hagi pogut haver algun dubte, però en general s'hauria de dir que no, que són el mateix, però sí que s'han donat aquests casos que abans si un prenia un medicament X i sempre el prenia aquest, amb un nom, diguéssim, un nom d'aquestos de marca, doncs tenia la garantia aquesta que la caixa sempre era igual, però des de que estem receptant els medicaments anomenats genèrics, doncs, depenent dels que puguin tenir a la farmàcia, doncs, moltes vegades hi ha el canvi. I el que és important és el nom del principi actiu del medicament pròpiament, que seria, per exemple, enalapril o paracetamol o furosemida, no? Uh-huh. I com que la gent això, a vegades aquests noms li són una mica complicats de recordar, doncs els hem de fer molt, els hem d'indicar molt bé que tinguin en compte que això, precisament, que el nom és aquest i que el medicament és aquest el que s'ha de prendre.
Molt bé.
Si et sembla, abans d'acabar, crec que també és important destacar que la gent, que nosaltres estem allí, i que tant nosaltres com els farmacèutics, perquè penso que en aquesta feina els farmacèutics, com hem dit, tenen una tasca igual o més important que nosaltres mateixos, per tal de poder discernir si aquella persona s'està prenent o no el tractament, doncs crec que és molt important que els hi facilitem que ells ens tinguin una eina, una comunicació constant i amb un feedback entre ells i nosaltres per facilitar-li pues, els dubtes o el que puguem fer perquè això no es doni.
Tal com has dit, doncs estem en una zona rural que facilita molt l'accés a l'equip mèdic, tant infermer com metge, i que sobretot heu de saber que heu de tindre una bona relació amb l'equip sanitari, que heu de confiar, perquè el nostre objectiu realment és ajudar a l'usuari, al pacient, i guiar-lo sobretot en una vida saludable. Llavors, jo què recomano? Pues recomano una comunicació oberta i franca. Si realment no s'està fent una bona adherència al tractament o no s'està prenent bé, no va ser res en comunicar-ho al metge.
Em fa molta gràcia la gent que quan entren, a vegades, a la consulta particularment, te diuen, em fotràs la bronca. Jo crec que nosaltres som els últims que hem de fotre la bronca a ningú. La salut és de cadascú, ni més ni menys. És autoresponsabilització de la salut. Nosaltres el que podem fer és ajudar aquesta malaltia si es porti millor, però els responsables últims és la persona que ho està patint.
Molt bé.
Aleshores, són els que ens vinguin i que ens expliquin que realment no estan fent ben tractament, pues, jo crec que ni jo ni qualsevol dels professionals de la salut ens hem d'enfadar, ni molt menys. Mm. Simplement ser francs, i perquè si nosaltres veiem que aquella atenció no rutlla o no va bé, i ens esteu dient que preneu bé el medicament, doncs direm, doncs ara preneu aquest i aquest altre. I quan resulta que el problema és, potser, que no s'esteu prenent bé el primer.
Clar, si el metge desconeix perquè no es pren bé el medicament, si ell ho desconeix, pensarà que no és efectiu. Llavors, el que probablement farà serà canviar el medicament o augmentar la dosi. I no estirem realment tractant el problema de la mala adherència. Llavors, no s'heu de sentir culpables, que nosaltres no hem de jutjar res ni hem d'obligar res, sinó l'únic que volem és ajudar que aquella malaltia millori i que la salut millori.
Mm-hmm. Montse, el temps és el temps i se'ns està acabant. Segurament alguna cosa ens ha quedat per dir. Un minut per si creus que cal afegir alguna cosa a les coses que m'ha estat dient.
Bueno, simplement això, que sapigueu que l'equip mèdic està a la vostra disposició, que us pot ajudar, que intenteu crear un hàbit amb el medicament per a millorar una adherència, perquè realment millorarà el que és la salut.
Pues res més, agrair-te que hagis estat aquí a nosaltres, aquí als estudis de Ràdio Falset, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, l'Armand i la Clàudia, i a la part tècnica el Jordi Solte. Us recordem que ens podeu tornar a escoltar demà a la tarda i dimarts al vespre, i sempre que vulgueu des de la web de Ràdio Falset. Però no marxeu, ja que tot seguit us deixem amb el Joan i el Miquel. Tot fent camí. Adeu-siau i fins al mes que ve.